Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. For cocktails on top of the Ritz, I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquella alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra. Bon dia, Josep.
Hola, Raquel, bon dia.
Bon dia. Com va? Amb ganes, no? M'imagino, avui també...
Amb ganes, amb moltes ganes, avui que estem ja a la segona setmana de Quaresma, Hi ha una miqueta gris, que el sol no sembla si surt, no surt, però sortirà perquè avui amb el convidat que tenim ens obrirà, jo em sembla, el cel d'una alegria espectacular. Avui tenim, com diria Josep Pla, un homenot de Sabadell, Una persona...
De cap a peus.
Exacte, de cap a peus. Un artista, jo diria que... A la seva obra sempre l'impregna d'una mirada musical. Una mirada musical de Mozart, de Montsalvatge, de compositors catalans. O sigui, la seva obra sempre té, jo diria, aquesta visió. Ell ens ho explicarà millor. És un artista, un corredor de fons, un alquimista, jo diria, de l'art. Un artista compromès amb el país i una persona que busca l'ànima humana i el seu gest. I en aquest sentit ens ha deixat una obra espectacular, entre d'altres, doncs, aquests retrats de gent de Sabadell, Això en parlarem. Una gran persona i un gran artista.
Doncs ha fet aquesta presentació, nosaltres el que fem és, com sempre, a posar-nos en context, perquè doncs, en setmanes anteriors, en una altra alegria de viure, ens va visitar el periodista també sabadellenc i excol·laborador d'aquesta casa, l'Albert Biorlegui, i aquesta va ser la seva recomanació.
I ara que toquem el tema de la ràdio, doncs mira, dues vessants artístiques, que sigui el Jordi Roca, per exemple, il·lustre pintor d'aquí Sabadell.
No, i tant.
Jordi Roca, il·lustre pintor de la nostra ciutat, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, tinguem, Raquel, estàs més guapa sense mascareta, eh?
Jo crec que tots, el que passa que avui dia, doncs, és el que ens toca, no?
No, que sí.
Sí, la veritat és que sí, hem après a somriure, jo dic, amb els ulls, eh? La mirada ara diu molt.
No em dius res, a mi no em dius que estic guapo.
A tu et veu més sovint.
No, però les dones.
Ah, val.
Tinc una certa predilecció.
Bueno, la Raquel sempre...
Soc de la vella escola.
Molt bé.
Afortunadament.
I escolta, Jordi, comencem també doncs, pel principi, no? Perquè, evidentment, doncs, ets nascut a Ripoll un 23 de gener de 1933.
Ja fa més de 4 dies.
Ha plogut molt, eh?
La Segona República, eh? Vas néixer a la Segona
Exacte.
República.
Home, jo encara recordo de Ripoll quan els bombarders feien caure les bombes sobre Ripoll.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Ah, clar, perquè...
Anava a dir, vas néixer a casa, a l'hospital, a on vas néixer?
A casa, llavors això de l'hospital no es portava.
Clar, per això. I que germans, germanes...
Tenia un germà que fa un parell d'anys que es va morir.
Caram, que era més petit, més gran...
Un any i mig més petit que jo.
I res, com recordes? Vas anar a l'escola, com vas fer, vas néixer... Com... Explica'ns una miqueta els primers anys de la teva...
Bueno, vaig anar a l'escola, com tots els nens doncs, d'aquella època que anàvem a l'escola. Vaig anar també a la primera escola bressol que hi va haver-hi a Ripoll... Després, doncs, vaig anar a l'escola Bat Oliva fins que els meus pares varen poder doncs, mantenir els fills a casa. I als 12 anys doncs, em varen llogar doncs, en una casa de pagès perquè a casa no hi havia prou sostén per poder viure i em varen llogar de vaquer doncs, al Mas de les Tenes de Ripoll, de Sant Bernabé de Tenes. Per tant, vaig estar 2 anys fent de vaquer, que en tinc en guardo molt bons records. Vol dir que aquells anys per mi van ser importants.
Home, m'imagino...
Les vaques
a pasturar al camp, sí.
Exacte.
Sí.
M'imagino que, clar, entre doncs, aquest primer ofici, no?, de portar doncs, les vaques a pasturar.
Sí.
I també doncs, néixer a la Segona República, tot això segur que t'ha imprès un caràcter molt especial, no?, m'imagino, Jordi.
Jo diria que les persones tot ens marca, eh? Mm. I llavors, doncs, després de fer de vaquer, un dia es presenta el meu pare allà i diu, escolteu bé el que us diré, eh? Diu, la setmana que ve ja no faràs de vaquer. Diu, t'he llogat de pintor. A partir de la setmana que ve, tu, el teu ofici serà de pintor. Per tant, l'ofici no me'l vaig triar jo, el va triar el meu pare.
Però pintor de parets o de...
Sí. Pintor de parets que jo vaig fer... aquest ofici, que li tinc gran estima, que a més doncs, jo em sembla que vaig ser un bon professional, el vaig fer fins passat els 30 anys. És a dir, jo vaig fer de pintor fins que vaig sortir de la presó, perquè als anys, a finals dels 50, em varen posar a la presó per atemptar contra la seguretat de l'Estat. Perquè jo llavors formava part de la primera cèl·lula comunista que hi havia a Sabadell, ja fa més de 4 dies. I llavors, per unes circumstàncies determinades, doncs la policia em va venir a buscar casa, em van fer consell de guerra sumaríssim, i vaig estar entre la Model i el Carabanchel de Madrid, i em vaig passar un any a la presó. I al sortir de la presó, el taller allà on treballava, que naturalment la feina la tenia assegurada...
Això ja era Sabadell, no? Estem parlant que ja estava
Sabadell. Sempre Sabadell, sí. Sempre Sabadell, ja estava. L'any 48 els meus pares varen decidir que perquè els fills tinguessin millor porvenir, per dir-ho així, es traslladarien de Ripoll a Sabadell. I a partir de l'any 48 jo sóc sabadellenc d'adopció, diguem-ne així, que em sento més sabellut que qualsevol sabellut que hagi nascut aquí.
I res, això de la presó et van això per rojo, no? Eres un rojo.
Exacte. I al sortir de la presó, el Miquel Pons, que era l'amo doncs, del taller de pintors que estava en el carrer... Ara no me'n recordo. Bueno, ja
sortirà.
Doncs em va dir, diu, Jordi, et despedeixo. I carai, dic, això no m'ho esperava. Diu, et despedeixo. No perquè vagis a continuar fent de pintor, perquè em facis la competència, no. Has de deixar de fer de pintor perquè amb el que tu saps de dibuix i tot plegat t'hauries de dedicar doncs, a una altra cosa. I això va ser el pas que jo vaig fer, doncs, començar a treballar per les impremtes, que llavors els dissenyadors no existien, encara s'havien d'inventar, i treballava per les impremtes. I això, vaig treballar per les impremtes durant 2 anys, fins que la primera agència de publicitat de Sabadell, que era Sòmac, em va llogar i em va posar doncs, com a cap doncs, de la secció de dibuix. I vaig estar 9 anys.
Perquè això, Raquel, hem de dir que a part d'artista, ell és dissenyador.
No, soc dissenyador, sí. Dissenyador gràfic.
Sí, perquè jo tenia entès que vas treballar també en una impremta, no?, durant molt de temps, al principi, quan eres jove, quan vas arribar també a la nostra ciutat. No.
No, veiem, no. L'impremta és... Treballar en una impremta jo no hi he treballat mai. Sempre he estat, doncs, al costat de les impremtes, perquè la feina dels dibuixants i després dels dissenyadors és servir doncs, a les impremtes. Aquesta és una de les coses importants. Val? Ara, jo com a impressor no, perquè aquesta no és la meva feina. Jo he estat doncs, un dibuixant primer i dissenyador després, perquè així ho donen les normatives i ja està, vol dir que no. Ara, els últims anys de la meva vida laboral, sí que he estat doncs, implicat en una impremta en el que doncs, hi vaig formar part doncs, dels socis, perquè així doncs, ho van voler-ho ells, perquè per tenir-me, entre cometes, lligat.
Estem parlant de la mítica Gràfic 7.
Estem parlant de la mítica Gràfic 7.
En Manel Costa, etc.
Sí, sí, sí. Sí, però sí. també vaig estar 5 anys fent disseny de dissenyador de moda doncs, a Cal Casanovas i companyia de filats. I això em va obrir la porta a Europa, perquè, és clar, cada any es feien 2 o 3 viatges entre Itàlia i França, i, és clar, llavors allà doncs, se'm va obrir un món que jo fins a llavors desconeixia. I en tinc molt bon record d'aquells anys doncs, que vaig estar doncs, amb el Jaume Serradell.
Clar, perquè una cosa, com vas aprendre això a dibuixar? Ja ho vas aprendre o ja ho portaves? O com...
No, jo com a dissenyador sóc autodidacta. És a dir, jo la meva formació... comença amb el mestre Manuel Rallo.
Home!
L'últim gran pedagog que hem tingut a Sabadell.
Jo el vaig tenir de profe Can Colapi. Senyor Rallo.
Amb el senyor Rallo, sí.
Sempre anava amb el cigarret a la boca.
El cigarret. Doncs pensem doncs, que el mestre Rallo i anava doncs, a estonetes doncs, perquè la primera entrevista que vaig tindre amb ell em va dir no et puc agafar perquè tinc molts alumnes, no tinc hores i allò, diu el dia que tingui una mica de temps ja t'ho faré saber. I si un dia doncs, em va fer venir a buscar, diu mira Jordi, mire senyor Jordi, diu tinc una hora a la setmana els dissabtes, li pot interessar, dic i tant que em pot interessar. I vaig començar anant-hi una hora a la setmana i vaig acabar tenint la clau de l'estudi i anava com volia i quan em semblava.
Veus, a vegades s'ha de tenir paciència a la vida perquè després, mira, no? S'aconsegueix el que un vol. Jordi, el que no m'ha quedat clar és a quina edat arribes a la nostra ciutat i per quin motiu?
Jo tenia 15 anys.
15 anys.
El motiu és, ja t'ho he explicat, és que els meus pares van decidir marxar de Sabadell i vindre aquí a Sabadell, marxar de Ripoll i vindre a Sabadell perquè doncs, els seus fills tinguessin més oportunitats.
Val? Recordem que en aquella època Sabadell era el tèxtil era potent, tot i era una ciutat que estava en desenvolupament, malgrat la guerra.
Sí, ells treballaven a la Saida i que, per tant, a l'arribar aquí a Sabadell ens varen donar un pis dels que hi havia allà que s'havien fet en l'escampat que després que se'n va dir Campo Amor.
Exacte.
Els primers pisos de Campo Amor, allà vaig anar a viure jo. I que tinc l'anècdota que la primera vegada que em vaig dutxar a la vida va ser en el pis de Campo Amor perquè hi havia una dutxa freda.
Déu-n'hi-do. O sigui, no t'havia rentat mai des de cap...
Sí, amb la palangana i el riu...
Clar, perquè...
Riu, perquè anava a banyar el riu, també hi anava.
Com ha canviat, la vida, perquè clar, ara ens sembla molt normal dutxar-nos, sí, no?, sí, i que surti l'aigua, però evidentment no parlem de fa tants anys, no?, de com va créixer aquesta ciutat i com també doncs, va canviar la vida de les famílies i la vida social, no?, amb tot aquest creixement.
I el record aquest de Sabadell, allò com vas arribar, que quina sensació vas tenir el primer cop que vas veure Sabadell, això venint de Ripoll?
Tinc el record de veure com encenien i apagaven els llums de gas de la Rambla.
Que anava amb gas.
Els llums de gas de la Rambla, que hi havia els fanalers, que anaven amb aquella perxa que enxufaven a dalt i s'encenia el gas. Això és una de les coses...
els campus, no? Els campus.
I tant, a ballar els campus, i tant que sí. I el Cinerable i l'Euterpe i tot això, vol dir.
I el Cervantes, no? I el Cervantes.
El Cervantes ja em quedava més lluny.
Uh-huh. Clar, ja estava ja tirant ja, no? cap als ja tallarets.
Ja estava molt més lluny, sí, sí. I després, doncs, quan anàvem a comprar coses, doncs, a la Creu de Barberà, esquivar els burots.
Exacte.
Perquè a la Creu de Barberà hi havia burots.
Havies de pagar, allò era la frontera.
I nosaltres sempre ens els rifàvem.
Uh-huh. I com, bueno, com Raquel, ho aconseguies? Com aconseguies això?
Home, fent camps a través.
Ah. Buscant la ruta alternativa.
Feia sempre perdo, eh?
Clar. Clar, clar.
Sí, clar.
Evidentment. I escolta, i també doncs, abans has passat així com molt ràpid, no? Tota l'etapa teva també de, doncs, això, quan et van doncs, empresonar per formar part del PSUC, no? Com va ser? Per què vas decidir també doncs, posar-te en el partit i lluitar, no? En una època complicada?
Sí. Un dels meus companys de feina, el Ramon Rius, que havia marxat, havia escapat de Barcelona perquè aquest doncs, el perseguia la policia, uh-huh. va anar a parar al taller on jo treballava. I llavors ell doncs, és el que em va introduir dintre doncs, de la primera cèl·lula comunista que hi va haver-hi aquí a Sabadell. Uh-huh. I fèiem bastantes coses perquè fins i tot teníem com una mena d'impremteta en el que fèiem els programets i els pastins. Fins i tot vàrem arribar a fer a uns butlletins de les dones comunistes de Barcelona. Vol dir que fèiem coses.
O sigui, vas aprofitar l'experiència a la impremta, no? O sigui, com a dissenyador, per fer totes aquestes... per fer-ho a la clandestinitat. I escolta, però jo tinc entès...
A l'aparell de propaganda, no? L'aparell de propaganda, sí, sí, sí. De propaganda del uh-huh.
SUC. L'aparell de propaganda del SUC, sí. Això ha quedat molt solapat, però bueno, és igual, ja he tot plegat. Uh-huh. I llavors, doncs, tot això va fer doncs, que jo em anés involucrant. Aquesta és la història meva del PSUC, fins doncs, que ens varen agafar a raó d'una cosa que hi va haver internacionalment, perquè jo em cartejava amb els exiliats de Mèxic i aquests exiliats de Mèxic m'enviaven diaris i llibres. I això la Interpol ho va captar.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí. I llavors, doncs, esclar, doncs, pensant-se que qui sap què hi trobarien a Sabadell, el famós Creix, em va venir a buscar directament, ell va venir a casa per emportar-se'm doncs, cap a la presó. Recordo de que a les interrogacions de la Via Laietana, que també hi he passat per allà, vol dir que no, mentre m'interrogava, doncs va carregar l'arma de foc, la pistola, i me la va posar aquí al cap, dient, o em dius el que vull saber, o disparo. Diu que a mi, com tu podràs comprendre, no em passarà res. Diu, veus aquesta finestra que hi ha aquí? Diu, et fotré un tiro i et tiraré a baix i diré que tu t'has suïcidat. Encara sóc viu i ell és mort.
No, la repressió era molt bèstia, era una repressió molt dura. I quant temps hi vas estar, a la presó?
I a quina presó? A quina presó?
Vaig estar mig any entre dues estades que hi vaig fer, a la Model i pràcticament quasi mig any a Carabanchel.
Déu-n'hi-do. I sí. Per no estendre'ns, però era dur, no? Era la presó, aquella època era, vaja.
Bueno, no hi havia la presó, així com ara doncs, representa que els presos estan dividits. Llavors, com que no s'acceptava que hi haguessin presos polítics, doncs estaven barrejats amb tothom, excepte a Madrid. Perquè quan nosaltres, és a dir, quan el Ramon i a mi ens van portar a Madrid, ens van portar amb una ala de la presó uh-huh. que acabaven de guanyar els presos polítics. És a dir, que per primera vegada els presos polítics d'Espanya tenien una ala de la presó dedicada als presos. I encara, de quan jo hi vaig arribar-hi, encara hi havia companys que estaven a les celdes de càstig pagant, doncs, per haver fet aquella plantada que van fer, que els hi va portar a aconseguir, doncs, que tinguessin l'ala de polítics.
Jordi, per tancar, doncs, aquesta etapa, i perquè de seguida ens anem al butlletí, explica'ns per què vas abandonar també la política, malgrat mantenir la teva resistència, evidentment, contra el franquisme.
No t'he entès.
Que per què vas deixar la militància? Per què vas deixar la militància al PSUC?
Bé, jo quan a la meva estada de Madrid vaig entendre, tot i que allà hi havia gent de tota Espanya, i a més inclús hi havia gent de Rússia, gent de Moscou, de que lo del PSUC no podia acabar d'anar bé. Llavors, doncs, com que jo es veu que per naturalesa de ser revolucionari, en arribar aquí a Sabadell, doncs, si bé em vaig integrar així com vaig poder dintre, doncs, del Partit Comunista, discrepava de moltes de les coses, doncs, de que es feien. Ara, la discrepància total va arribar el dia que en una reunió em van dir: mira, Jordi, ja sabem que tu pintes i fas aquestes coses, diu, però abans de fer un quadre ens el hauries de posar a la consideració per saber si això estava en la línia de la política o no. Dic, torneu-m'ho a repetir, això. I en aquell moment vaig deixar de militar en el PSUC.
És allò que se'n deia el centralisme democràtic, no?
Exacte, cosa que l'he pagada molt cara, perquè això, el Ferrés i companyia, no m'ho van perdonar mai.
Que això, encara molts llocs, encara el centralisme democràtic...
I tant que dura!
Encara funciona, eh?
Encara I tant que funciona, mal. I tant que funciona.
No direm noms que es diuen democràtics,
sí.
Va de dalt a baix.
La llibertat sempre es paga amb un preu molt car.
Doncs el que fem ara és posar banda sonora perquè ens queda un minut. T'hem demanat tres cançons que formin part d'això, de la banda sonora de la teva música, Jordi. Comencem amb la primera. Escoltem a Maria del Mar Bonet amb la cançó Que volen aquesta gent.
De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mitges desvelava. Que volen aquesta gent matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies ha que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor. Ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts.
I seguim conversant amb el Jordi Roca, artista sabadellenc, que ara volíem, doncs, descobrir també, doncs, la part de la seva obra, Jordi, doncs, que gira al voltant de la figura humana també i del simbolisme. Per què?
Jo sempre he entès que l'art fonamentalment és comunicació. I dintre de la comunicació hi ha dues vessants importantíssimes. La una, reproduir o servir-te de tot el que tens al teu costat, i l'altre, la interpretació de la figura humana, que és el màxim que pot arribar a fer un artista plàstic. Representar-te a tu mateix, és el més difícil que hi ha en el camp de l'art. Per moltes teories que es puguin posar sobre la taula, la figura humana ha estat des de sempre l'eix principal. Per què? Doncs perquè ja ho trobem des de l'inici de l'art, que és a les cavernes. I sobretot perquè ens dona molt de sí per la simbologia. Pensem que una de les primeres manifestacions d'art que l'home ens ha deixat a la caverna és aquella famosa mà. Una mà simplement pot dir poca cosa. Doncs no, diu molt. Què ens diu aquella mà que hi ha a sobre la pedra? Jo he estat aquí. No ens ha de dir res més. Jo he estat aquí. Per tant, totes les religions del món, totes, absolutament totes, les habides i les por haver, s'han servit de la figura humana els uns unes vegades per fer sants i les altres vegades per fer diables. És igual. Tanto monta, monta tanto. Però la figura humana continua sent el cavall de batalla més important i el que ens dona més de sí per poder expressar tot el que nosaltres volem comunicar en els nostres semblants. Per això la figura humana. I que consti que és el més difícil que hi ha.
Com deia el cantant, no? De l'home mira sempre les mans, no?
Exacte. Amb tots els respectes del món, fer una obra abstracta és molt important i, a més, ha aportat a les noves generacions visions i interpretacions de l'art que fa 100 anys eren impensables, però la figura humana continua sent l'eix principal de la representació. Fes-la com vulguis, és igual, però la figura humana és la figura humana. Des de les obres que ens han deixat els grecs, els egipcis i tota l'època romana i tal, fins a arribar a la modernitat. La figura humana és la figura humana.
Doncs, Jordi, tenim un deixeble teu, però no de la vessant artística, eh? Ara ho descobriràs, que ha volgut compartir amb nosaltres un record i també doncs, t'ha volgut deixar un missatge. Escolta el teu amic.
Hola, bon dia. Res, deixeu-me començar felicitant a Ràdio Sabadell. Trobo que és una molt bona iniciativa donar veu a la ciutadania per parlar de l'amistat. El meu nom és Joan Jurríos i si alguna cosa puc dir d'en Jordi Roca és que m'ho considero amic i, a més, també diria que deixeble. Però no deixeble en l'art, jo no sóc pas artista. Jo potser me'n considero deixeble en la seva generositat, en la voluntat de fer la feina ben feta, la feina que es fa amb sentit, aquella feina que es fa tocant de peus a terra i pensant en la terra, en la nostra terra, la nostra cultura i les nostres arrels. En tot això, me'n sento un afortunat deixeble. L'amistat amb en Jordi és gràcies al meu pare, amb qui, per cert, mantenen una magnífica amistat. Ara deu fer més de 30 anys que vaig acompanyar el pare a la inauguració d'una exposició de l'obra d'en Jordi. I allà, sincerament, em vaig enamorar dels seus cubs, dels seus colors blaus i, en especial, de com parlava i com explicava el conjunt de la seva obra. I és que en Jordi dibuixa, pinta, esculpeix, escriu, fa poesia i tot ho fa amb el cor. I això, sincerament, és un tresor pels qui hem tingut la sort de ser-hi a prop. Res, acabo agraint a en Jordi les llargues estones de bona conversa i bones reflexions i aquella seva predisposició de bon amic, que els que són com les estrelles, que no sempre es veuen, però sempre hi són i hi seran. Jordi, moltes gràcies.
Una abraçada, suposo que de tots de tornada al Joanjo. Jordi, quines paraules més boniques, eh?
m'uneix una bona amistat amb el Joan Jo, perquè a més jo que l'he vist créixer, perquè fa molts anys doncs, que l'amistat doncs, amb el seu pare ens ve ja de les agrupacions i ens ve doncs, de l'Acadèmia de Belles Arts i ens ve de molts anys. I llavors, doncs, poder no estar bé el que diré, però ho vaig a dir, som com família.
Doncs mira, parlant de família també doncs, i parlant també de colors, que destacava ahir doncs, els colors a la teva obra, nosaltres ara volem doncs, també que escoltis una persona que de fet t'acompanya, és família, t'acompanya de tota la vida i descriu la vostra relació com una, doncs, això, com una paleta de colors. Escolta la Joana Soler.
Hola Jordi, avui és un dia de moltes sorpreses. Jo no sé si presentar-me, sóc la Joana, suposo que em coneixes, no? A veure, després de 40 anys de conviure junts, és evident que hem tingut moltes coses de color rosa, de color verd, de color lila, de color negre, bueno, aquestes poquetes de color blanc, transparents, però a mi m'agrada molt recordar el primer dia que em vas convidar a sopar i que em vas portar a menjar una pizza, perquè a tu també t'agradaven les pizzas, però no sé, aquell dia hauria passar alguna cosa perquè la pizza me la vaig menjar jo i tu et vas menjar un bistec i em vas dir no, no, clar, és que les pizzas no m'agraden pas massa, vol dir que em vaig quedar amb tres pams de nas perquè a més la pizza me la vaig menjar totalment freda. O bé el dia, després de no sé si 10 anys o més o menys, i d'un dia que vam fer patata i mongeta tendra, a mi m'agrada molt la mongeta tendra, i et vaig dir, ai, que són molt bones, i em vas dir, no, a mi no m'agraden, però me les menjo. Vol dir que ja m'explicaràs, no? Bé, n'hi han hagut moltes altres d'anècdotes, però aquestes penso que són molt curioses i per recordar doncs, aquells principis de la nostra singladura. Un petonet ben fort.
Explica'ns a veure què passava doncs, amb la pizza, amb aquestes predileccions i sobretot, no? M'imagino que és una de les alegries de viure, trobar una companya de vida, no?
Primer de tot, gràcies a les paraules del Joan Jo, del bon amic Joan Jo, i la condescendència de la Joana amb aquestes dues anècdotes que n'hi han hagut moltes més, perquè representa que els artistes són uns rara avis, i jo no m'hi considero, però bueno, deu ser així. Una de les sorts de la meva vida, i ho dic públicament, ha estat poder fer la vida junts amb aquesta dona. La Joana és una dona excepcional en el que jo penso que tard o d'hora Sabadell li haurà de reconèixer el que està fent per la cultura i sobretot pel món de la música. Si en aquest moment encara tenim la música viva com l'estem tenint és per l'esforç que ella hi està posant i per les ganes doncs, de tirar endavant i pel no rendir-se mai i per pensar sempre que allò del no no existeix, doncs aquesta és la Joana. Per ella el no no existeix.
I una cosa, Jordi, qui va convidar aquesta primera trobada? Vas convidar tu o...?
Sí.
Vas convidar tu a...
Sí, sí, el que passa que amb la Joana fa molts anys que ens coneixem.
Quants anys fa?
Jo coneixo a la Joana des de que jo treballava de pintor al carrer Sant Antoni i ella era una nena que sortia al balcó amb les seves trenetes així i ja la coneixia d'allà. Després, més endavant, ens vàrem anar trobant amb entitats i una cosa i una altra. Ella es va casar, jo també em vaig casar, els dos ens vàrem divorciar. I un dia doncs, ens vàrem trobar a l'Acadèmia de Belles Arts i diria jo que allà va començar la llavor perquè comencéssim a viure junts. I un dia, després de sopar a casa seva, vam dir que, per cert, parlant de menjar, el millor filet que he menjat mai a la meva vida va ser aquell vespre a casa seva al carrer Sant Antoni. I després d'haver-me menjat el filet aquell de tots els gustos del món, vàrem dir, i si provéssim de viure junts? Aquesta va ser la nostra declaració. I puc jurar que encara ho estem provant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, el filet aquest va donar de sí,
Va donar molt i esperem que aquest tas, que aquesta prova duri per molts anys. Escolta, Jordi...
I tant que sí.
Ara que parlaves, no?, també de la música, hem de dir que tu també doncs, ets un artista polifacètic, no?, que també escrius, i de fet jo recordo que la darrera vegada que et vaig entrevistar precisament vam parlar de l'art, de la música, de la vida i de la poesia, perquè vas escriure la cantata pagana Pedraforca, no?, un poema èpic sobre el naixement d'aquesta muntanya emblemàtica i que va ser un poema que va musicar en Joan Manau. I aquest cop tampoc ha volgut doncs, deixar passar l'oportunitat de deixar-te un missatge. Escolta'l.
Si la memòria no m'enganya, crec que vaig conèixer el Jordi en un concert que vaig fer junt amb la mezzosoprano Mireia Pintor a casa de l'Antoni Quintana. En acabar el concert, el Jordi ens va regalar aquells fantàstics dibuixos que fa al mateix moment d'acabar l'esdeveniment. Després d'això, la Joana Solem va proposar de formar part de la Junta de Joventuts Musicals i aquí vaig coincidir uns quants anys treballant per la música amb el Jordi i la Joana. Tot això va crear una amistat que ens ha fet compartir l'amor per la natura a la Cerdanya i junt amb els meus fills de gaudir d'uns fantàstics caps de setmana a la seva casa de Gisclareny. La culminació d'aquesta amistat ha estat per mi haver composat amb la lletra del Jordi la cantata musical Pedraforca que vam estrenar ara fa un any. Va ser tot un plaer. En el temps que ens vam conèixer, ell ja era independentista, jo no, jo era catalanista. Però ara fins i tot coincidim en això, en voler la independència de Catalunya. Apreciem tots dos l'art i la natura i admiro el seu talent com a pintor. Però per damunt de tot això, el més important és l'amistat creada arrel d'haver-nos conegut al llarg d'aquests anys de col·laboració en el camp de la cultura. Una forta abraçada, Jordi.
Jordi, que per cert tenies aquest poema, el guardaves en un calaix, no?, esperant...
Sí, bueno, com molts d'altres, vol dir que, esclar, la meva obra poètica jo diria que és bastant llarga, el que passa que, com que no l'he editada mai... Doncs, bueno, està en allà. Si us sembla, us en faré un petit tast.
Vinga.
Jo sóc nat a un poble de muntanya on entre dos rius canta un gall. Sóc fill de la vila de Ripoll. Allà dalt, l'hivern és llarg i cru i encara que gel i pengin arreu les candeleres, sapigueu que de fred no hi mor ningú.
Quin regal, moltíssimes gràcies, Jordi. Això, un poema de bon matí. Fantàstic. I escolta, perquè clar, ara jo imagino, Jordi, com és el teu dia a dia? Tu et despertes i com és? Encara continues doncs, això creant, escrivint, anant al taller?
Bueno, el meu dia a dia és molt simple. Jo, quan poso els peus a terra del llit, li pregunto al Jordi, Jordi, avui què tens per fer? Mira... El Jordi li contesta, tinc això, i això. Bueno, doncs mira, podem anar bé. El dia que el Jordi li vingui, mira, avui no tinc ganes de fer res, no tinc res per fer, ja em puc morir.
Sí, aquest és el secret, no, Josep? Mantenir-se doncs, sempre amb un objectiu, amb un propòsit.
Exacte, no? Una miqueta és això, la vida, no? Aquesta sorpresa que ens dona cada dia la vida, no? Aquest regal tan fantàstic, no, Jordi?
Bueno, el regal de viure és important i saber-lo viure, és a dir, no tots els dies són flors i violes, cada dia és un dia diferent, la llum surt diferent, un dia plou, l'altre dia fa sol, un dia pots mirar com te roses, haurà sortit el roser, l'altre dia doncs, t'hauràs descuidat de tirar el pa perquè vinguin els ocells a menjar-se'l, un altre dia doncs, se t'haurà cremat el sofregit, I aquestes coses passen. Ara, hi ha una cosa important durant el dia. Dibuixar i pintar. Això és fonamental. I si queda alguna altra estoneta, doncs escriure. Ara mateix doncs, estic passant moltes hores escrivint perquè els primers 50-60 dies de confinament el vaig dedicar a fer dibuixos de la gent confinada amb la mascareta, és a dir, que tot això, i en vaig fer 87, perquè llavors tenia 87 anys i vaig fer 87 dibuixos. I després, com que les coses, doncs, mai les poses al calaix i mai saps a veure si estan acabades o no, em va semblar que era important, doncs, que això fos un diari complet i que llavors a cada dibuix havia de posar-hi el seu text. I ara ja estic acabant, doncs, els textos d'aquests 87 retrats de gent amb mascareta. Tota una obra, doncs, que no sé si té gaire importància o no, però forma part de la meva contribució a la visió d'aquesta pandèmia, de lo que estem passant, i que, a més, doncs, té el gran avantatge que em té despert les 24 hores del dia, perquè és tan així que la meva dona ja m'ha dit: això se t'ha convertit en una obsessió. No és una obsessió, és que em costa més lligar les paraules que fer un dibuix, així de senzill. I trobar aquella paraula exacta en aquell moment determinat al costat d'un verb, cony, això costa.
Bueno, a poc a poc, no? A poc a poc,
esperem. I tant que sí, i tant que sí.
I evident.
Quan acabi això, faré una altra cosa.
Exacte, i a més és molt important tenir la mirada d'un artista, no?, en una època tan convulsa, tan estranya com és aquesta que ens ha tocat viure.
Bueno, jo penso, i no és una cosa que la digui jo, sinó que l'han dit els grans pensadors, els artistes som els veritables narradors de la història que estem vivint. I moltes vegades és més important la lectura que podem fer d'una obra artística, sigui un quadre, sigui un poema o sigui una escultura, que tots els tractats polítics d'aquell moment. Així de simple.
Doncs escolta, que tenim més sorpreses, Jordi.
Hola a tots. Què puc dir d'en Jordi que no s'hagi dit ja? Bé, jo he anat a buscar un article que vaig fer fa 12 anys, que el vaig titular, el vaig mal titular, i ara diré per què. Compromís amb el país i guardià de la memòria. Crec que em vaig deixar posar i treballador infatigable, no? En Jordi sempre ha tingut un amor cap a Catalunya, i això es veu molt a la seva obra, l'ha defensat tota la vida, i ha sigut guardià de la memòria, no?, en recuperar-la i en fer que no s'oblidi aquesta memòria, no? I més en els nostres dies. I treballar infatigable, només cal veure la grandiositat de la seva obra que ha fet durant tots aquests anys. El Jordi ha sigut una persona molt valenta, sempre amb tota la seva obra, no? I amb això comporta uns pros i uns contres, no? Però sempre s'ha mantingut fidel al seu estil. I això diu molt d'ell com a persona i com a artista. És una persona sempre contenta, sempre té un somriure, sempre per ajudar-te, i tot i haver nascut a Ripoll, que no se m'enfadi, jo crec que és, utilitzant aquella sèrie de personatges que feia servir en Josep Pla, dels homenots, crec que en Jordi Roca és un homenot de Sabadell.
Ara, era el missatge del Josep Lluís Martín, historiador, i també a mi, que també, doncs, dedicava aquestes paraules també molt boniques, no?
Sí. Gràcies.
Bueno, és el que dèiem al començament, no? Aquest ja formes part del paisatge sabadellenc, no? Jo, vaja, ja sempre veure joventuts musicals anant pel carrer i trobar-se amb el Jordi Roca, ja formes part d'aquest paisatge, eh?
Però, a part del paisatge, hi ha una cosa que el Martín ha dit, i aquesta és molt significativa. Jo sóc un home de la terra. Per mi la terra és molt important. Llavors, les meves creences amb qui som, a on anem i què hem de ser, són totals. La meva obra ha estat a la servitud, per la servitud del meu país, des del primer moment. Uh-huh. És a dir, jo sóc un home terral, total, val? I compromès amb el meu país, que és amb el que jo crec.
Sé que t'agrada viatjar i m'han dit que de fet has recorregut molts quilòmetres. En Jaume Montanera, amic d'aventures, n'explica algunes i deixa una altra perquè l'expliquis tu.
Hola, Jordi. Després de més de 20 anys anant i venint d'Àustria, triar un fet o una anècdota, una peripècia que ens han passat, m'és molt difícil. Però donat el temps que estem, trio la de pujar de l'Anna Berg en molta neu, moltíssima neu, i la carretera gelada. Recorda, al peu de la muntanya, i abans d'enfilar les 25 corbes, veiem aquell cotxe que a la setena o la vuitena circulava molt a poc a poc, molt a poc a poc. I vam dir, si l'enxampem haurem de parar i posar cadenes. Dit i fet, vam parar, però qui posa cadenes a 18 sota zero que quan les toques te s'enganxen a les mans? No sabíem què fer, esperant que passés algú que ens ajudés, i els minuts passaven. Fins que de pronta un veí de Mariazell, amb un Renault petitet comercial, pare, ens reconeix i diu, no us preocupeu, us arrastro els 80 metres que us falten i després podreu tirar endavant. Gràcies per venir a tornar-nos a veure. La Joana ens veu les cares que teníem en aquell moment, plenes de neu i de gel, i es diu, sou els germans de neu. Ara, si no t'agrada aquesta, explica la de la llera de l'Estura, a Itàlia.
A veure què és el que va passar a l'Estura, al riu.
Estàvem perduts perquè, tot i portar... Ai, què has fet ara?
No, s'escolta bé, no passa res. Digues, Jordi.
Deix parlant.
Tot i portar el GPS engegat, veníem d'una festa nocturna, veníem a sopar, i resulta doncs, que el GPS ens va anar portant per camins, fins que vàrem anar a parar a baix del riu. Però en vàrem sortir com vàrem poder. Encara som vius, eh?
Em va acabar bé la història.
De peripècies I bé, i encara em vaig agafar una pedra del riu Estura que encara la tinc jo avui sobre la llar de foc. Vol dir que de peripècies n'hem passat moltes, perquè en 20 anys d'anar doncs, a Àustria n'hem passat de tots colors. Des de passar les fronteres amb carnet o sense carnet, doncs d'esquivar doncs, els guàrdies amb una cosa i una altra, doncs tot això doncs, era important. Ara, tots els patiments de tot això quedaven mitigats quan arribaves a Mariazell i llegaven les campanes del campanar a tot i ple, llegaven totes les campanes, encara ara em tremolen les cames. I pensem que a vegades la neu ens arribava fins al genoll. Això per anar a beneir els rams.
Que sí, em consta que ho fèieu doncs, a tots els anys, eh? Fins
sí,
fa molt
20
poc.
Anys.
Fins 20 anys. Sí. Tenim l'últim missatge, Jordi. És un altre artista, és en Josep Vilalta, que segur tampoc et deixarà indiferent el que ens explica. Prepareu tots bé les orelles.
Hola, això que sentim de fons és un grill. Un to persistent, constant, és increïble, intens. Bé, doncs una miqueta el Jordi és així, és constant, és intens, és una persona pencaire, treballadora, com incansable. Vull dir, no es fa gran, és... aquell nen inquiet, aquell personatge que està sempre en atenció, amb el seu protagonisme, no, o també una persona amb diferent versió de llenguatge i de fer.
Molt bé, moltes gràcies.
Què t'ha semblat la comparació?
Molt bé. Bueno, jo sóc una persona que penso, ja ho he dit, quan m'heu preguntat doncs, què feia, que quan me llevo ja estic predisposat doncs, a treballar. No concebeixo la vida sense treballar. Això per mi és important. Fes el que vulguis, però treballa. És a dir, jo no tinc cap respecte, i ho dic en veu alta, a totes aquelles persones que volen viure sense treballar. Això de que et guanyaràs el pa amb la suor del teu front, per mi és importantíssim. Jo sempre he treballat per poder portar la sabanada a casa, perquè a mi em varen ensenyar des de petit. Quan arribava a casa, la primera sabanada la vaig donar a la meva mare. I ara tot el que guanyo va en mans de la Joana. Vol dir que jo d'economia no hi entenc res, absolutament res. Jo el que procuro és doncs, que no ens falti el plat a taula i anar fent. Ja sé doncs, que els artistes tenim les nostres cabòries i que durin i que per molts anys, perquè per mi la vida d'artista és la vida més important que mai he pogut tocar a viure. Juntament doncs, amb la meva companya doncs, anem fent i anem tirant. I per això doncs, bona part del que aquest confinament a bona part amb això. Jo potser he dedicat més temps a donar que a rebre, però és igual, jo continuaré sent així, és igual, perquè jo no he tingut mai un no. Qualsevol entitat, qualsevol persona que m'hagi demanat una cosa, no li he dit mai que no, mai que no, i no he posat mai per davant què és el que se'm donarà a canvi d'això, mai, mai.
Doncs ah, potser per això no has perdut l'alegria de viure i continues sent doncs, aquest nen inquiet que continua doncs, treballant de valent i també doncs, expressant i comunicant a través del seu art. Ens queden 2 minuts. Josep, les dues últimes preguntes pel Jordi. Vinga.
Sí, ens han quedat moltes coses al tinter, però una de les coses que sí que et volem preguntar és això. Quan tens aquest algun dia, tens algun desànim, estàs una miqueta baix, desanimat, on trobes l'alegria de viure?
Poso les Valquíries.
Doncs amb les Valquíries ens acomiadarem, perquè evidentment doncs, suposo que és una bona manera de trobar l'ànim, no?, amb aquesta força.
T'aixeca l'ànim.
Totalment.
Quins recomanes que vingui a compartir amb nosaltres l'alegria de viure?
Bueno, jo tiraré cap a casa la Joana.
Fantàstic.
Penso que es mereix, doncs... fer una sessió d'aquestes perquè està molt implicada culturalment en tot això. I és importantíssim. Les coses s'han de dir pel seu nom.
Doncs està molt bé, posant valor.
Ara, Jordi, t'has guanyat 40 anys més, dient això.
Home, perfecte, però puguem treballar, perquè si ha de ser com un vegetal, no,
Exacte. Sempre al peu del canó, sempre al peu del canó fent feina.
Això, doncs, fem feina i, doncs, a veure, que passi tota aquesta pandèmia ràpidament i que ens retrobem aviat aquí a l'estudi o al teu estudi, Jordi.
Quan vulgueu, estareu ben rebuts.
Una abraçada gegant i amb les Valquíries.
A vosaltres dos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a la vostra disposició.
Fins la propera. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.